Heu de saber que el Festival de Teatre Visual Cíclop ha rebut el Premi d'Íngola d'enguany.
Tèntol, en Celestí Oliver.
Començam aquesta segona hora de Tèntol, un programa que fins ara ha jugat amb les paraules i amb el poble de Santanyí, molt bon paper, han fet aquests joves, clar...
Eren ben intel·ligents.
S'intuïa, un escriptor, filòleg, un arquitecte...
Ben llegits i documentats i espavilats.
Que podrien construir bé, perquè d'això en saben, de crear, sobretot. Bueno, però, clar, és directe.
El directe passa...
De fet, ho han demanat. Això és en directe.
Sí,
és en directe cada dia. És en directe cada dia, de les 3 a les 6. I, clar, nervis a vegades...
Tenien pa d'ara de tornar a Santanyí.
Fan una mala passada.
O sigui, no els deixin entrar, però jo crec que sí.
No, jo crec que els esperaran amb pancartes i tot.
Un bon paper.
Sí, un bon paper. Com el bon paper que farà en Joan Jiménez, que ara s'ha incorporat a Tèntol en aquest equip, després d'haver tingut en Facu Tenaglia, que ens ha deixat. Ja n'ha tingut abastament, t'ha deixat.
Perquè
s'ha fet aquesta primera hora.
Adéu.
Sí, bé, però supos que ara goitarà en un moment. Joan, moltes gràcies per incorporar-te. I vinga, que hem de comentar aquesta notícia del dia. Miquel Junc, Maria Pons, sou aquí.
Som aquí, som aquí.
Continuau. Sí, apropat. Molt bé, i doi, hem de començar comentant aquesta notícia del dia que ens du fins a Sineu, que precisament són festes, per parlar del Premi d'Íngola 2026 que s'ha entregat precisament aquesta mateixa setmana.
Grossa, Sineu, dilluns va ser el MUC, les festes de got s'allarguen encara uns dies més, i dimarts l'obra cultural balear de Sineu va entregar el Premi d'Íngola d'enguany.
Sí, i el reconeixement d'enguany ha estat pel Festival de Teatre Visual de Sineu, el Cíclop, i des de d'Íngola reconeixen el paper d'aquest projecte com a dinamitzador cultural i el seu compromís amb la creació contemporània.
El jurat d'aquest guardó ha destacat també la innovació i els nous llenguatges en les arts escèniques que han creat aquest equip organitzador del projecte que ja ha complert 10 anys.
Veritat, ben veritat, ho pots afirmar i escriure. Veritat, bé com es prestar, es perd de pa plorar i esgonyar. Fa riure, fa riure, fa riure.
I és veritat que guanyar fa riure.
Sí, sempre.
I es perd, deu fa plorar. Això
depèn, però guanyar fa riure sempre.
Del que diuen Tomeu va a missa.
Sí.
I amb l'embranzida que els ha donat aquest reconeixement, l'equip ja ha anunciat que està acabant d'ultimar la 11a edició del festival, que es celebrarà del 18 al 20 de setembre, i diuen que arribarà carregat de novetats, Miquel.
La primera i més important és que el Cíclop amplia el seu territori més enllà de Sineu i Maria. Ara no tindràs excusa per anar-hi, perquè alguns espectacles d'aquesta programació se podran veure Inca.
Avui ha estat tu que has tret el tema
Inca. La ciutat que tu vols.
I la capital de Reigue, me sap greu, que tu també ets de Reigue, però la capital ets la meva.
Bé,
ets la meva.
Depèn de com.
Bé, sí, qüestions a part, des del Cíclop també han anunciat un agermanament amb Irlanda que durarà durant 3 anys i és un projecte de col·laboració, intercanvi cultural amb l'escena irlandesa.
On the 4th of July, 1806, we set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged for a laugh. You know how the wild wind drove her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover.
We had 1 million bags of the best loyal rags. We had 2 million barrels of stone. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million doves, 7 million barrels of porter. We had 8 million piles of old Nanny Ghost tiles and a hold of the Irish Rover.
There was help.
I del festival Cyclop, que enguany amplia i pega també el vot a Inca i farà aquest agermanament amb Irlanda, el Cyclop, que ha guanyat aquest premi d'Ingola. I per parlar-ne, volem ara mateix saludant en Joan Munà, que ell és membre de l'Obra Cultural Balear de Sineu i també redactor de d'Ingola. Joan, com estàs?
Com estàs? Bon dia.
Bé, i tu?
Bé, bé.
Anem per parts, perquè tu també ets membre de la Mucal Foundation. Per tant, abans d'avançar, t'han de demanar com va anar dilluns, si heu quedat satisfets amb aquesta edició de la Mucada.
Bé, bueno, jo ara ja m'ho miro un poc ja més de sa barrera, perquè som membre de Mucal Foundation, però d'aquests ja com de jubilats.
Mm. Ja veterà.
De 4 a 2 i res, que no... De les coses més feixugues les duen més joves, de veritat.
Tens veu, però no ten vot, o també ten vot?
Quan t'he vot, me faig enrere, i no, si no m'han de menester. La veritat, les decisions grosses i això ja han de ser joves. Nosaltres érem jovenets quan varen començar, i són els joves qui van de dur endavant. Però vaja, llevat de la desgraciada caiguda del MUC, de Matías Gámez, aquí si mos sentís, vingui memòries i una recuperació que sigui viat.
Està bé, ho saps?
Està bé, bé. Mm. Bueno, dins tot el que he pogut de ser, bueno, està bé. Haurà de fer un pot de repòs, pobre lot, i es diu que li va sabre haver d'abandonar la mocada davant d'hora. Això a tots m'ho va sabre. Però bé, la qüestió és que estigui bé.
Una ferrada des d'aquí.
Bé, la mocada va anar bé, va discórrer tot com sempre. I bé, això sí, és una festa amb molta de gent, podem parlar en qualsevol moment massificada, i que requereix haver els veus, jo en som una, de les veus que bueno, reclamam una mica d'ordenació, de reordenació de certs aspectes. No pel que fa a la mocada en si, sinó de lo que en revolta tota la mocada. Clar, és a dir, la mocada rep molta de gent, ha molta d'afluència de gent, requereix que la gent pugui beure, pugui menjar, pugui haver restaurants, haver bars que ofereixin beure i tot això. Però vaja, després hi ha elements que potser distorsionen un poquet el que és la festa. I que enguany la gent, molta gent se queixava de que hi havia molt de moment de música, d'autobús, de dic jo que ells en deien temps a tots de les zones allà on se discorria la mocada, i distorsiona un poc el que se festa en si. És a dir, entenem que cadascú ha de fer la seva feina i van de fer el millor que poden i han de treure com millor puguin els seus clients, i hi han de ser, òbviament, aquest servei. Però, vaja, ens hem de posar tots un pot d'acord i posar un pot d'ordre a través de l'Ajuntament, qui més autoritat té i més hi té a dir amb aquest tema, i bueno, perquè sigui una festa més interconnectada amb ella mateixa. És a dir, que no hi hagi com a dues festes paral·leles, sinó que tot sigui per honorar el MUC i la MUC, que d'això se tracta.
Però si aquesta festa pot millorar respecte a l'any que ve. Això, clar, era dilluns, però dimarts vàreu entregar, ho dèiem, aquests premis d'Ingola, i s'ha reconegut la feina feta per Cyclop. Per què?
Bé, perquè la revista d'Ingola l'editam a la delegació de l'Obra Cultural Balear de Sineu. l'obra cultural sempre fa feina en tres eixos bàsics: llengua, cultura i país. I el Premi d'Íngola sempre ha volgut reconèixer aquests tres valors, aquests tres eixos a dins del poble, d'una forma més local, que fa feina de qualque manera amb aquests tres eixos a dins Sineu. I Ciclop, després de 10 edicions i a punt de fer la onzena, varen considerar que eren més que mereixedors d'aquest reconeixement. De fet, una cosa que va dir na Marta, i Pentura en parlarà més endavant quan parlo amb ella, és que, bueno, Ciclop, el mes de setembre, fa poble, és a dir, una cosa que ja esperada i que ha transcendit, diríem, ja no des d'un tema d'organitzar-ho per part d'un ajuntament o per part d'un equip de govern o d'un altre, perquè ja hi ha hagut diversos equips de govern que han comptat en Ciclop, sinó que ja és una cosa que el poble compta amb ell, és a dir, que compta amb aquest festival. I fa poble, com moltes altres activitats, n'estan molt orgullosos que se pugui desenvolupar a Sineu, de tenir l'oportunitat de que venguin aquestes companyies i aquests artistes tan bons en el nostre poble, i tenir bé l'oportunitat de veure-ho a dues passes de que nostre.
I durant aquesta festa dels Premis d'Íngola també se va fer el concurs de gloses via el Parrató. Quant de participants hi va haver i qui va guanyar? Ja se sap això també?
Sí, varen donar els premis en les gloses. Sempre feim dues gloses finalistes i després donam, és a dir, com que donam l'oportunitat en els participants que envien fins a tres gloses de quatre versos, perquè mos entenguem, de quatre mots, una quarteta guanyadora i després una glosa amb tres quartetes, és a dir, diríem una glosa completa de tres quartetes, que també li donam un premi. En aquest cas, mirau, hi va haver dos finalistes, com vos he dit, un dels finalistes va ser Antoni Arrobé Soler, de Sant Llorenç d'Esquerdassà, un altre finalista va ser en Mercadí de Fullena, de Campos, després Antoni Arrobé Soler, de Sant Llorenç, va guanyar amb una de les quartetes, va quedar guanyador com a quarteta guanyadora, i després el conjunt de quartetes, el guanyador va ser en Miquel Ferrial, de Maria. No hi va haver cap xinader, això.
Sí, això anava a dir, que va venir gent d'arreu de Mallorca.
No, de veritat, no, i hi ha hagut anys que hi ha hagut guanyadors de Menorca.
Ah, mira.
I, sí, m'on arriben de fora de les illes, molt de pit. És a dir, sí, la glosa és part de la cultura catalana global i, per tant, m'on arriben de per tot, i tant de les illes blanques com de la península, molt de pit. I, res, és a dir, quan una persona té curiositat per aquest concurs i sap que n'hi ha una qualque poble, s'ha presentat. I això no es passa un poquet en alt.
Joan, ara volem saludar a Marta Barceló. Ella precisament és la directora del Festival de Teatre Visual Ciclop, que ha rebut aquest reconeixement. Marta, com estàs? I enhorabona.
Hola, què tal? Com esteu? Jo ben contenta d'estar aquí. Moltes gràcies. Te faré una petita rectificació. Som codirectora.
Codirectora.
Un altre director.
Clar.
Sí, sí, que no el vull deixar fora la qüestió. Sí, és una codirecció amb en Biel Jordà. Nosaltres molt contents, la veritat és que va ser com una alegria molt gran quan ens varen telefonar per dir-nos-ho. És un reconeixement que valoram moltíssim, també perquè ve d'una entitat del mateix poble. I això per nosaltres té un valor molt gran, no? Quan te reconeixen la feina allà on tu l'estàs desenvolupant, jo crec que, no sé, té un valor especial i estem molt, molt, molt agraïts i molt contents, sí.
Clar, perquè què creus que ho ha portat a Sineu? Com perquè Sineu ara vos ho retorni?
Bé, nosaltres... A veure, crec que va portar coses, sincerament, és allò que hem intentat, no? Jo comentava això que deia en Joan, per què serveix un festival de teatre? I un festival de teatre serveix per moltes coses i serveix sobretot per trobar-nos, per apropar la cultura, el teatre en el poble, perquè per uns moments, no?, tinguem ocasió de veure artistes d'aquí i de fora i que ens expliquin coses i nosaltres podem connectar amb ells i ells amb nosaltres i tots plegats sortim de ens trobem en en els carrers. És a dir, és una manera de fer poble, és una manera de fer cultura, de fer comunitat, perquè també és vera que amb Ciclop també intentem programar sempre qualque cosa que tingui a veure amb qualque col·lectiu del poble, per exemple. O sigui, hi ha com moltes maneres d'integrar, diguéssim, la cultura dins la vida quotidiana. I jo crec que és això, que per 3 dies Cineu és com a, bueno, un gran escenari, però també és un punt de trobada, no?, de gent entre ells, amb la gent que ve de fora, amb els artistes, amb la creació contemporània i tot això.
Mm. Va, ara aneu cap a l'11a edició que estàu ja preparant. Com descriuries aquestes 10 edicions anteriors del Ciclop? Ha anat canviant molt el festival?
No ha anat canviant molt. És a dir, jo crec que des del principi teníem més o manco clara la línia. Què ha passat amb aquests 10 anys? Hem afegit un dia, perquè en el principi eren 2 dies, el festival eren 2 dies, i després, arrel de que vàrem voler afegir un projecte que se diu La Nit Canalla, del qual estem molt, molt contents, que és per joves, que consisteix en que una quinzena de joves de Rau se troben en el cine a les 12 del vespre del dissabte, passen la nit desperts, creant qualque cosa amb uns talleristes, naturalment, i la presenten el dia següent, el diumenge, a les 12 del migdia, i això mos tanca el festival, també, no? I jo, com que vàrem voler afegir aquest projecte, vàrem allargar un dia i això s'ha mantingut, no? Després, hi ha coses que m'han anat encetant que després s'han quedat allà, com un cicle que era com a d'espais insòlids, que fèiem com a diferents llocs de Cineu, que vàrem haver com a de transformar. També, sí, sempre també hem tingut la idea de fer, linkar un poquet o vincular el que és la feina del cine o donar visibilitat a el que és la feina del cine dins Ciclop. I dues coses que programem són espectacles que no estan acabats, són work in progress, com una espècie d'assajos oberts, com per també donar a conèixer coses que no estan acabades, no? A donar-li un meló a la creació de companyies joves, li donem aquesta plataforma. Vull dir que hi ha com una sèrie de coses que s'han anat mantenint, que ara canviaran, per exemple, transformam el tema del país convidat, perquè fins ara cada any intentàvem dur 3 o 4 companyies d'un país diferent, no? Cada any d'un país diferent. Li dèiem el país convidat. I això ara ho han canviat per un trienni, començant un trienni d'agermanament amb Irlanda, perquè volem com a tenir un poc més de temps per entendre el que és l'escena d'un país, també, no? A part de que és vera que era molt desgastador cada any canviar de país, haver d'anar d'aquest país, a conèixer l'escena, a trobar les institucions que mos poguessin ajudar des d'allà, perquè nosaltres tots sols no tenim potser la capacitat de dur companyies d'altres bandes tant. Llavors era com a un desgast, i vàrem pensar que començaríem com aquesta fórmula, de veure, vinga, 3 anys, un país, i veurem si el poden conèixer un poc millor, com funciona, no només de 3 companyies, sinó durant 3 anys dur diferents coses des d'allà. I això és una cosa que com a mos fa il·lusió, no?, aquest projecte.
Això també pot ajudar.
Hi ha coses que comencen amb una visió i se transformen. Mm.
Això també pot ajudar, sí, que hi hagi un intercanvi cultural, no?, amb aquest país, que gent d'aquí pugui anar allà a actuar, que companyers d'allà puguin venir aquí.
Sí, exactament. És que tenim alguna cosa amb Irlanda, tenim qualque cosa amb Irlanda, que és com si mos empenyen cap allà, no?
Som
nosaltres
millors,
ara hem iniciat un conveni de col·laboració amb un festival d'Irlanda. Això ja és el cine, no és el Ciclop, però és el cine de moment. Que nosaltres duim una companyia cap allà perquè faci una residència, i una companyia d'Irlanda ve cap al cine també per fer una residència, no? Aquest tipus d'intercanvis que mos agrada molt per donar això, oportunitats de companyies balears que puguin sortir, que puguin ampliar la xarxa de contactes i tot això.
Mm-hmm. I per què heu triat a Irlanda, que en destacau de les seves arts escèniques? Vosaltres ja ho coneixeu bé?
Sí, nosaltres tenim un projecte europeu que se diu Ireland Connect, que és un projecte d'Europa creativa, i estem associats, diguéssim, som 8 socis de diferents països. I una cosa que m'ha anat fent per anar coneguent millor aquests socis és com a fer-los cada any de país convidat a un diferent. I fa 2 anys va tocar Irlanda, perquè Irlanda és un d'aquests socis d'aquest projecte. I, ostres, mos vam entendre molt bé amb la institució d'allà, que se diu Culture Island, perquè mos donessin una mà, no?, amb dur companyies, amb una institució que se diu Isaacs, que és com una espècie d'institut d'estudis balear, bueno, de com a encarregats de la difusió de les companyies irlandeses cap a fora. O sigui, tot varen ser facilitats, varen ser encantadors, totes les companyies. Té una escena com a molt vibrant, la música d'Irlanda és espectacular. Aquest any durem també un grup de música. Allà, vagis on vagis, a qualsevol bar hi ha música en directe. Sí. Això ho viuen molt. I és cert que està experimentant com un creixement molt important, també, no? I, no sé, vam trobar que hi havia com a molt d'elements per intentar conèixer-los un poc millor, també, no? I tenint en compte això, que dins Island Connect tenim també un soci que és Irlanda, que teníem aquest festival que mos això, un altre projecte que està per allà, segurament, si mos surt, de productors, que també hi havia Irlanda. És com que Irlanda mos anava sortint per tot. I vàrem pensar, deu ser que ho hem d'explorar un poc més en això. I per això ho vàrem decidir així.
Clar, i 3 anys donen per aprofundir-hi més i no per fer una espipellada amb un únic any. Clar, i una altra novetat que també hi ha és que amplieu territori, bon anar més enllà de Sineu i pegueu un bot a Inca, també.
Sí, això també ho vàrem iniciar pensant en la sostenibilitat, que és com una cosa que tenim molt present. Nosaltres, en Ciclop, per exemple, varen ser com a nominats en el Premi Resero per haver eliminat els plàstics d'un sol ús, no? Aquest esforç que varen fer del nostre festival. I és vera que pensava, ostres, dur companyies d'en fora i que només puguin fer una funció, no ho sé. I varen pensar, i si... no? Les companyies que venen de fora, o algunes companyies que venen de fora, els hi poguéssim oferir la possibilitat de fer dues funcions. D'aquesta manera, es trasllat, diguéssim, o la petjada, no?, de carboni i tot això val un poc més la pena perquè fan dues funcions i no una. I llavors varen... És un inici que estem fent, també hem de veure com funciona i com tot, però des d'ahir que tot varen ser facilitats i varen decidir com a provar què passaria, no? Llavors ja que duim aquestes companyies també d'Irlanda, que puguin estar aquí, que puguin estar allà, que els pugui veure més gent, que tot valgui un poc més la pena, tot l'esforç, no?, que és muntar, viatjar, traslladar-se, valgui un poc més la pena, ho pugui gaudir més gent i sigui també una suma d'esforços més coordinada.
De dia 18 a dia 20 de setembre serà aquesta 11a edició del Festival Ciclop, a Sineu, sobretot, però també a Inca. Joan, que encara te tenim, crec.
Sí, sí,
que,
sí, sí.
Encara ets, eh?
Present.
Sí, sí, sí. Bé, amb aquest premi de Díngola a Ciclop demostra això, no? La feina ben feta i, sobretot, és un agraïment a tots aquests anys.
Sí, la constància, jo sé pensar que em dono molt de trull, molta de feina, molt de mal de caig. Però vaja, les acostants i no ho sé, trobaven que el poble de qual... Nosaltres no és que siguem porta a l'altre poble, simplement representam això, la revista d'Íngola i l'editora, és a dir, la delegació de l'arbre cultural blau, eh? Però vaja, de qualque manera, és un poquet aquest agraïment i aquest reconeixement per part de Xinevés en aquesta iniciativa, que bona, que li desitgem 10 anys més, no. Molts. Tots qui puguin, tots els qui aguantin.
I tot i pegar un vot a Inca, el Ciclop serà Sineuer, eh?
Serà Sineuer, perquè ja nascut aquí, i això és inevitable.
Clar.
Sí, sí, Ciclop és de Sineu. És de Sineu.
I Marta, enhorabona, enhorabona compartida per aquests 10 anys, per aquesta 11a edició que està per venir, que ja preparau i que ens has avançat ara aquí a Tentol, i enhorabona per aquest premi d'Íngola.
Moltíssimes gràcies. També felicitar a Díngola per aquestes 60 Díngoles en paper, que me vaig enterar a la festa, que varen dir, no? Que ells, nosaltres en duim 10, però ells en duen 15, que això no és tan fàcil.
I de
però és fàcil, aguantar no és fàcil, però vaja,
no, si
ho
no, fas no,
el gust sí. I tens resposta de la gent, mira, el meu
sí.
Pare...
Això, per aquest tipus de projectes tenen un... com que són molt gratificants en si mateixos, també, no? De quan els veus fets, i això és un... és algo a tenir en compte.
I tant, i tant. I d'ai mèrits i reconeixements compartits. Marta de Barcelona, moltes gràcies, des del Ciclop.
Moltes gràcies a vosaltres.
I enhorabona. I Joan Munà, també enhorabona, membre de l'Obra Cultural de Sineu i redactor de Díngola, gràcies també per tots aquests anys i per aquest reconeixement que heu donat, que heu fet a Ciclop.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, salut.
I bones festes.
I bones festes.
Això mateix.
Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Ràdio és servei públic.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Els serveis dels allotjaments turístics. Quan triem un allotjament turístic, no només miram on dormirem, sinó també quins serveis ens ofereix. Evidentment, els serveis depenen del tipus d'establiment, però n'hi ha alguns que són molt habituals. El primer contacte amb l'allotjament és la recepció, on el personal gestiona l'entrada, és a dir, el registre d'arribada dels clients, que en el llenguatge turístic també coneixem amb el terme anglès checking. I quan arriba el moment d'acabar l'estada, es fa la sortida o registre de partida, conegut habitualment com a check-out. Tot i que els anglicismes checking i check-out són molt estesos en el sector turístic, en català tenim termes propis i ben transparents. Entrada i sortida. Són formes fàcils d'entendre i adequades per a la comunicació amb els clients. A la recepció també s'atenen altres gestions, com ara les reserves, les consultes dels clients o qualsevol necessitat durant l'estada. Un altre servei imprescindible és la neteja, que inclou la preparació i l'endreça de les habitacions, una tasca que duen a terme els cambrers de pisos. I, si volem despreocupar-nos de les menjades, poden contractar el servei de restauració, amb opcions com un bufet, un menú o plats a la carta. Finalment, molts allotjaments ofereixen espais pensats per al descans i el benestar, com ara la piscina, l'spa o el gimnàs. Són serveis que aporten comoditat i que sovint fan que estiguem disposats a pagar una mica més. I ara sí, en tots aquests serveis ben explicats, només ens queda una cosa: fer la maleta. I terme explicat, terme acabat.
La Subjectiu, amb Eugènia San Pedro.
Thank you.
ja hi són les 4 i 34 minuts. Moment de saludar Eugenia San Pedro. Eugenia, com estàs?
Hola, què tal? Com estàu?
Avui des de la distància.
Sí, sí, és que està sent un poc impossible tot en conjunt, massa greu.
Tot? Això vol dir que estàs enfeinada.
Sí, sí, tinc molta feina i després tinc un assumpte i m'és impossible poder venir. I és que aquests mesos que venen són molt intensos. Clar. A nivell d'estrenes i d'esdeveniments i cicles. I quan la setmana que ve també tenim vacances, ho estic deixant tot ben preparat abans de partir.
Clar, clar, són hores de feina per tenir-ho tot a punt, per poder fer unes merescudes vacances. Però avui, i ho dèiem, ja ens feies un petit tast, un avançament en el sumari, ens dus una pel·lícula, sí, que se diu Yo te creo.
Sí. Sí, sí, sí. És una pel·lícula que és vera que la vaig estrenar a Cine Ciutat, la vam estrenar fa un parell de mesos, no fa molt de mesos tampoc, i l'altre dia estava per Filmin, que no sabia molt bé què veure, i vaig dir, ostres, perquè això a vegades me passa, no?, que jo poso pel·lícules a Cine Ciutat però que no sempre puc veure, o per disponibilitat, o perquè són setmanes com aquestes pues, complicades, que no podem veure tot el que programem. I precisament aquesta la vaig trobar a Filmin i vaig dir, ostres, és una gran pel·lícula i crec que la podríem comentar a pla subjectiu per recomanar-la. I aquí estem.
I tant, i vols que escoltem una mica el tràiler i després lo comentam?
Venga.
Estamos aquí porque creemos que los niños están en peligro. Pero la señora Piro echó más leña al fuego al lanzar acusaciones muy graves contra el señor Gosens.
Señora Piro, señor Gosens, les pido que no intervengan hasta que les conceda la palabra en la segunda parte de la audiencia.
El señor Gosens considera muy violento estar privado de cualquier participación en la vida de sus hijos.
Me los puede quitar. Su objetivo es protegerlos.
¿No cree que ejerce demasiada presión sobre sus hijos?
Sí, lo confieso. A veces pierdo los nervios. Quiero ver a mis hijos.
¡Cálmese! ¡Es normal!
¡Quiero ver a mis hijos!
El señor Gosens ha constatado que los niños se encuentran aislados.
No veo a mis hijos desde hace ya 2 años.
No podemos permitirnos correr el más mínimo riesgo.
Así es la justicia, letrada.
Es hora de afrontar la realidad. Pensaba que me iban a apoyar, que al denunciar los hechos me iba a sentir respaldada, apoyada, protegida, acompañada.
Me acusan de algo que yo no he hecho. Yo no he hecho nada. ¡Oh!
Això és part de Yo te creo, aquesta pel·lícula belga, Eugenia, que passa pràcticament tot dins jutjats.
Sí, ara mentre escoltava el tràiler deia, ostres, a lo millor, bueno, no sé, supos que a voltes també se vos ha fet un poc raro perquè sempre posam els tràilers en versió original, però és vera que tampoc trob que tingui com massa sentit, perquè al final les pel·lícules en versió original estan molt bé, però sí, també pots entrar-te de lo que vols. Llegint subtítols, per exemple.
Clar.
I com la ràdio és impossible, pues a partir d'ara, sí, a partir d'ara es posaran doblats. I sí, el que tu deies és completament el nucli, no, d'aquesta obra, perquè en el final tot succeeix dins un jutjat i tot el que veiem són una espècie de monòlegs, se podria dir així, on tu veus a cada persona explicant la seva realitat. I vos he de dir ja ho hem dit en el sumari, però és una pel·lícula bastant dura. És vera que és curteta, són uns 70 minuts, però és molt dura.
Dura en quin sentit? És intensa?
Sí, és intensa, és molt intensa a nivell de trama, perquè tu en el final estàs durant això, no? 70-78 minuts mirant la pantalla i estàs escoltant i d'alguna manera estàs jutjant també, que crec que és un poc l'esperit d'aquesta pel·lícula. D'alguna manera, crec que la persona que la va dirigir, les persones que la van dirigir, volien com que l'espectador, en aquest cas nosaltres, decidíssim un poc què pensàvem, no?, de cada cas. I, bueno, al final toca un tema bastant delicat, xerràvem d'abusos i és, no sé, és un poc complicada, però vos he de dir que a mi me va agradar molt perquè tècnicament crec que és impecable, utilitza plans molt tancats sense TA quan sa mare, en aquest cas, dona la seva visió i te fan connectar moltíssim, perquè en cap moment et veus cap tall i veus com li estan caient les llàgrimes de l'actriu. És que el repartiment també està molt bé. Clar, m'ho agrada molt.
És molt propera, no?
Sí, 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 sí. També és això, no?, que abordes un assumpte pues, molt delicat, posant una carta de grisos molt poc habitual. De fet, tant en el pròleg com a l'epíleg, el que vos deia, no?, veiem a sa mare, que està interpretada per l'actriu Míriam Akhidu, i en els seus dos fills entrar i sortir del jutjat, on després tindrà una sessió decisiva per la custòdia del seu futur, no? I és veritat que davant d'aquest moment d'obertura i tancament, tota la zona central d'aquesta pel·lícula es dirigeix més davant d'una jutgessa que només la veus a ella, que escoltarà i observarà tot aquest retrat familiar ple de ferida, per dir-ho d'alguna manera, i el repartiment és això, que és impecable perquè sostenen unes interpretacions d'una manera bestial que no tothom jo crec que sabria interpretar. De fet, segurament part del càsting era dir-li saps plorar davant càmera, perquè ja vos dic que és bastant dura, sí. Mm-hmm.
I això que duri 78 minuts, avui en dia també se pot agrair un poquet
en la
quantitat de pel·lícules que duren 3 hores, i a més en la temàtica que tracta, que és duríssima i que passa tot dins un jutjat, dins una mateixa habitació, se podria fer un pap pesada si durés menys, no?
Sí, 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 totalment. Jo estic amb tu. A mi és vera que ja, quan les pel·lícules són llargues m'agraden, però a vegades, i de fet el que estem veient darrerament és que tot dura moltíssim.
Més de 2 hores.
Sí. En aquest, bueno, també vos he de dir que d'alguna manera, com a altaveu, crec que és important que jo també digui que les pel·lícules també, si són llargues, és per un motiu.
Sí, sí, clarament. I però darrerament s'ha posat com molt de moda que duri moltíssim, i trobar una pel·lícula que dura poquet, un poc més d'una hora, a vegades s'agraeix.
Sí, sí, és vera, però com a generació que no ha tocat mai ni està en contacte amb el TikTok, però que sé que moltíssima gent jove l'emplea, i clar, per això hi ha pel·lícules que són un poc o molt més comercials, que són molt més ràpides, els muntatges molt... no estan lent, no permeten als actors com que tu els veïs entrar dins l'emoció, no?, per dir-ho d'alguna manera. Estan fetes per generació TikTok. En aquest cas no és una pel·li que sigui feta per generació TikTok, crec, però sí que és vera que sí que és curta, que s'agraeix que sigui curta, com tu ben dius, perquè són els minuts, jo crec, més decisius, no?, d'aquell moment, i sembla... Bueno, no és que sembli, és que està narrat tal qual, vull dir, tot passa en un dia i els 78 minuts són d'aquesta hora i un poc més allà de dins, saps? Entonces, crec que està molt bé.
Com si haguessis un judici en format pel·lícula, seria.
Sí. Sí, sí, exactament.
Molt viu, vaja. Clar, és una òpera prima que ve avalada de molt de premis.
Sí, 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 va estar al Festival de Sevilla i se'n van dur a Esquirol d'Or d'Or a millor pel·lícula, premi millor actriu i també millor guió. I bueno, ha estat per bastant de festivals i en el final és una òpera prima exactament, però està dirigida per dues persones que a mi això també se me'n fa un poc estrany perquè crec que és una decisió en aquest cas molt encertada però que no tothom s'animaria a fer. I també va sortir de la Berlinale, el festival aquest de Berlín tan prestigiós, l'any passat, de la secció Perspectives. I està superbé. És una secció que, a més, està dedicada en aquestes òperes primes i també va obtenir un premi.
Mm-hmm. Per tant, la història familiar, sobretot, tot pivota damunt Nalis, aquesta mare... O sobretot se centra en altres personatges, també, el focus?
Doncs podria dir que sí, des del principi que n'has d'anar al final. És veritat que tu després veus una mica en els nins, però sobretot estàs amb sa mare durant tots aquests minuts, contemplant-la i empatitzant molt, perquè veus tot el seu patiment i a nivell de guió està molt ben construïda, perquè... En el principi com que deixa caure que és una mica caòtica perquè arriben tard, perquè el nin d'alguna manera no li fa tot el cas que li hauria de fer, tenen una espècie de discussió abans d'entrar, no? I, te, i tu com a espectadora ja comences a detectar que potser és una mare una mica caòtica, però a mesura que avances la pel·lícula tu te n'adones que és caòtica per certs motius que l'han fet que ella sigui d'aquesta manera. Per tant, sí, se podria dir que estem totes temps amb ella i després veus una mica d'altres personatges, però la pel·lícula és d'ella 100%. Sí.
Clar, pateixes bastant? Supos que sí, no?
Sí. sí. A més, és una pel·lícula que realment és interessant perquè t'estan contant aquesta història des dels jutjats, però en cap moment no hi ha cap escena de lo que va passar.
Clar.
No hi ha flashbacks, no hi ha cap tipus de reconstruccions, no hi ha cap tipus d'imatge. L'únic que veiem i el que sabem és el que ens estan contant en aquella sala. I el que vos deia, no? Que d'alguna manera nosaltres, com a espectadors, feim exactament la mateixa feina que fa la jutgessa, que és escoltar, dubtar i decidir una mica a qui creiem.
Clar, i deliberar, no? Deliberar mentre se va succeint la pel·lícula, no? I,
sí.
Molt bé. I una pel·lícula per apuntar, per tenir en compte aquesta Yo te creo, belga.
Se pot veure a Filmin, no?
Se pot veure a Filmin. La tenim disponible. I de bona recomanació per avui, Eugènia.
Bueno, pues espero que la pugueu veure una hora baixa d'aquestes tan caloroses que estic tenint des de casa vostra, que se fa molt bé també. I res, disfruteu.
Això mateix, així ho farem, eh? Moltes gràcies, Eugènia, que vagi bé.
Gràcies, que vagi bé.
Petres Ràdios, coneixement.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Josep, com estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí,
psicològic. Quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Falten 13 minuts per arribar a les 5 en punt i heu de saber que el messianer Xisco Baquer ha escrit un llibre titulat Som Macià i jo, records i memòries 1942-2025.
Una obra que rememora el passat i parla del present d'aquest nucli urbà de Manacor i que desvetlla moltes històries que els habitants d'aquest petit poble desconeixien. Es tracta d'una zona que compta amb 800 habitants, Som Macià, i Baquer ha pogut xerrar durant dècades amb molt d'ells.
I en volen parlar precisament d'aquest llibre de memòries i és per això que saludam ara l'autor d'aquesta obra, en Xisco Baquer. Xisco, com estàu?
Hola. Bona tarda, va bé.
Va bé. Com va ser que decidíssiu posar en... publicar, vaja, aquest llibre, és a dir, escriure-lo i fer aquest llibre?
Bueno, tot va començar perquè, mira, fa 10 anys que sempre sí, anava escrivint coses i anava fent, però al final també m'ha ajudat a que tenia ma mare que li havia complit, estava per complir 100 anys, li va pillar un itus, i durant 7 anys va estar bastant vella i havia de passar el tècnic d'última manera. No podia estar allà sense fer res. I per això em vaig dir, mira, començaré a escriure i ja veurem què passa.
I vareu poder xerrar molt amb ella, vos va contar molt de records, vos heu nodrit també d'altres persones de Sant Macià, o com vos heu documentat? Bé, a banda dels vostres records, evidentment.
Sí, sí, no. Ella tenia, fins a cap dia de Sant Marí tenia estipat bastant bé, i després vaig tenir la sort també de que tenia la meva família, que era, o sigui, són com a fundadors d'aquest poble, perquè el meu padrí va construir la primera o segona, perquè eren dues i el mateix temps, les cases primeres del poble. Mm. I, clar, jo tenia la història d'enrere, diguem-ne, o sigui, em podia anar fent i comptant. El que també passa que vaig ser el petit, diguem, de la família, i me tenien com un nen, sap que tothom, que no fos en família, era el meu debot. I sempre estava molta gent i vaig créixer d'aquesta manera.
Mm-hmm. Això per fet de que fossin les cases del vostre predí les primeres que se varen fer?
Sí, sí, la primera bar que hem pogut.
Mm. Com és que se varen fer aquestes primeres cases? Sabeu una mica la història?
Sí, la primera va començar una persona que feia en un parell de mans i s'ajudaven. Van començar a fer aquesta casa i, per cert, hi ha la diferència d'una a l'altra. Aquesta casa té l'esperat quasi d'un metre d'amplària, o sigui, un 80 i pico de centímetres, i en canvi l'espadrí ja la va fer, diguem, en material de grava i pedres i ciment mallorquí.
I com era Sant Macià a principis del segle passat? Com és ara, també? És a dir, quins canvis hi podem observar?
No, Sant Macià ha canviat una barbaritat. O sigui, no, en els anys darrers, per exemple, ha estat gros. Però en el principi, quan era un barri, diguem, tot de pagesia, Sant Macià s'havia de la pagesia dels pagesos. No tenien altra entrada, més que a sortida, més que sí, cultivar terres, filles, meldes, gerroves, parts, vinyes... O sigui, ells s'hi vivien tot d'això.
De fet, donau molta importància en aquest tema de l'agricultura, de les famílies. Són els vertaders protagonistes de la història de Sant Macià?
Sí, bastantes famílies que sí. Mira, Sant Macià, només te diré una cosa, quatre cases tenien 40 lots, 10 cada una.
Mare meva.
10 cada una.
Era una cosa habitual, sí. Això, no?
Sí, abans.
Sí, clar.
Més unes quantes que en tenien 8 o 9 o 7. Mm-hmm.
Que ja n'hi ha.
Sí. Que mon mare eren 10 i que mon pare eren 7.
Hi ha famílies grosses i moltes històries per contar.
Sí, sí, llavors, clar, dins història també és que van tardar a tenir mestres d'escola, per exemple. Jo mateix m'ha passat que quan vaig tenir un mestre, feia uns anys que havia arribat i m'ha tocat anar aquest mestre. No és que el mestre fos dolent com a persona, però sí que en aquest temps eren mestres nacionals i havien de passar per allà on les deien. No, sí. No tota la culpa no tenia el mestre.
No, clar que no.
Era entre el règim i les condicions que hi havia.
Mm-hmm. Clar, Xisco, deieu que heu tingut la sort d'haver pogut estar amb molta gent de Sant Macià des de ben petit i supos que vos heu nodrit, no?, de totes aquestes històries que vos han anat contant en el poble. Però com així la gent vos contava tanta cosa? Perquè demanàveu també si hi ha qualque cosa que no heu contat en aquell llibre que no se pogués contar? O més o manco sí, sí, sí. Explicat tot.
No, hi ha, una història molt grossa, el que passa que no puc, damunt el llibre, pas per damunt, més o menys la gent que no hi ha llegint veurà que el que més o menys hi havia això, però, claro, el que me contaven també, no sé per què, perquè mai he entès, perquè se va posar aquesta confiança en jo, que, a més, bueno, te diré una cosa, jo sempre m'ha agradat molt xerrar amb tota la gent vella i els nins, perquè les diferències d'unes altres són grossíssimes. Clar. Un és perquè ha passat per allà on ha passat, i l'altre per aquella ignorància que vols que ho diu tant com se sent.
Clar, nascut l'any 42, ara com veus els joves messianers i messianeres?
Bueno, s'ha perdut moltíssim perquè jo, un puesto speak, ha estat com una barra de gel que la posa en el sol.
Sí, s'ha revist però... 100% de Manacor, sí.
Sí, però aviat se fon. Sí. El jovent d'avui, el problema, i no el jovent només, entre una cosa i l'altra, entre el sistema de la comunicació, s'ha perduda, no hi ha aquelles abraçades, no hi ha aquelles mirades, no hi ha aquell riure de cara a cara, no se miren, tan sols estan en la maquinat en marxa tot el temps, i això se pot comprovar a qualsevol puesto. No, sí. No som sí.
Joves i no tan joves, eh? Sí. També. Joves i no tan joves.
Hi ha un pot de tot.
Joves i no tan joves.
I tant.
Sí. I quin moment... Això... Ai, perdona, Xisco, digueu.
No.
Anava a dir que a quins moments destacaríeu de tot el que explicau en el llibre. No sé si som messiàtic o que capítol concret que sigui destacable dins d'aquesta història que contau.
Sí, entenc d'explicar-ho. Jo l'únic que no he pogut comprendre... Mira, jo he estat durant 30 anys quasi duent molt de temes del poble, i l'altre, festes de 15 anys o 16. Bueno, vam inventar fer una ximbombada com a Riaes i vaig contar fins a 19 anys la festa de la ximbomba. Entens? I recollíem una gentada que feia por. O sigui, no, ja allà molt sortia del nostre. I tot això, pues, el ves d'anar per amunt, almenys algun dansa, ha tornat darrere. Ara pareix que, sí, hi ha una mica d'idea de que tots els pobles, no tan sols el nostre, volen recuperar aquesta sèrie de coses, però ja són unes festes diferents. O sigui, quan jo veig que jo no l'ha per gust a tots els pobles que fan aquest tipus de festes, però quan veig que han de mestir com un motor, diguem, han de mestir gasolina, per divertir-se, és una cosa que no l'entenc. No l'entenc de pressió.
Perquè vareu ser una de les persones, també ara ho comentàveu, que vareu reviure la ximbomba a Sant Macià, no?
Sí. No, vàrem ser... Després de Sant Antoni de la Pobla, a Llertà i Manacor, nosaltres vam revivar la festa de la ximbomba, però ximbombes, no era... No era res més.
I ja no se fa per el que comentau, no? No han agafat relleus, rendes de totes aquestes...
No. Saps què passa? Que també, com he dit abans, si s'entra qualsevol festa, si s'entra dins la part econòmica o dins la part de gasto, ja no és festa. Jo sempre he dit una cosa, que les festes les han de fer els que participen. És quan se fa festa, perquè si no, els que participen no fan estruia, no fan la festa, però la festa, per molt del best que posi, no dura.
I saben que vareu presentar aquest llibre dilluns passat a Sant Macià, com va anar això? Com ho va rebre la gent del poble?
No, però jo un èxit total. Vam agotar llibres i...
Agotats.
I van quedar 39 apuntats i... Sí, un èxit total.
Haureu de fer una altra remesa.
Exacte, ara s'haurà de fer una altra remesa.
Sí, ara avui surt, bueno, perquè demà tenim la fira i es posarem a la fira quan més.
Mm-hmm. Idò, i bones històries, bona memòria, bon record.
Ganes, sí,
memòria,
sí.
Memòria de tot un poble, que evidentment, un poble de Manacor, però que evidentment, amb el pas dels anys, ha canviat molt la seva fesomia, sí, també, i té un bon, una bona persona, que en aquest cas recorda totes aquestes memòries de poble nascut l'any 42, com és en Xisco Baquer, que té aquest llibre que es diu Som Macià i jo, records i memòries 1942-2025. Xisco Baquer, moltes gràcies per passar per Tèntol.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I enhorabona per aquest llibre.
Gràcies, moltes gràcies.
Igualment. I de, ara arribam ja a les 5, moment a les notícies, i després tot d'una hi tornem.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
Bon dia. Els talls de subministrament elèctric continuen encara a diferents indrets de les Balears. Tot i les darreres accions d'Endesa per solucionar el problema, les panes elèctriques han afectat a Eivissa, la barriada palmesana de Pere Garau, el port de Pollença i Alcúdia.
Els veïns reclamen prevenció.